Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? A un dia del primer partit del 2024, la informació, la veritat és que parla molt poc de futbol i molt de despatxos en aquest 3 de gener del 2024. El Sabadell negocia la venda del club a un grup inversor italià. Matí molt mogut, el d'avui, a les oficines de la Nova Creu Alta, com us porta informant aquesta casa, Ràdio Sabadell. Des de fa aproximadament una horeta, en les últimes hores, s'han succeït les reunions entre l'actual propietat del centre d'esports i un grup inversor italià que estaria disposat a comprar el club. La negociació, engegada setmanes enrere, estaria entrant així en la seva recta final. En absència presencial del president de Pau Morilla Giné, avui s'ha pogut veure a l'estadi Creu Altenc l'advocat i secretari del club, Lluís Sales, així com també una comitiva d'aquest grup transalpí encapçalat per la família Guardascione, propietària del holding Marajà, i també Gianluigi Marrafa. Algunes veus fins i tot donen per fet l'acord. Veurem què hi ha de cert i què no, de seguida, tota l'última hora, des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Comencem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem possible, com sempre, amb la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb bàsquet masculí. El Barça enceta el 2024 avui amb un clàssic a l'Eurolliga. Visita el Palau a les 9. El líder, el Madrid, porta 33 victòries i dues derrotes l'equip blanc, mentre els blaugrana han perdut 7 dels últims partits que han jugat. El tècnic culer Roger Grimau, de fet, està a la corda fluixa. En futbol masculí, primera divisió, el Girona, segon classificat, co-líder, de fet, empatat a punts amb el Madrid, rep a 2:15 l'Atlético, el tercer. 7 punts de distància ja entre tots dos i en joc també el títol de campió d'hivern entre madridistes i gironins. Ahir, en el duel entre madrilenys, Getafe 0, Rayo 2, Real Sociedad 1, Alavés 1, a Anoeta, i València 3, Villarreal 1. I en tenis, Novak Djokovic s'ha lesionat al canell a la United Cup. A Perth, el serbi ha perdut per un doble 6-4 contra Demiñaur. I aquí, a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Les negociacions per la venda del Sabadell centraran bona part del programa d'avui, però també sense perdre de vista que demà la piloteta torna a rodar i que, per tant, avui tenim roda de premsa de l'entrenador d'Òscar Cano d'aquí a 10 minuts mal comptats en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Tindrem també un exarlequinat, Néstor Querol, parlant d'un nou arlequinat, Carles Salvador. I si tenim temps, ja veurem les previsions olímpiques dels sabadellencs en aquest 2024.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir ja es va jugar el primer partit de l'any al grup 1 de Primera Federació, el Lugo 0, Celta Fortuna 1. A l'Anxo Carro, primer partit des de la destitució de Pedro Munitis. La veritat és que la cosa no millora. Avui, Ponferradina Arenteiro i Real Unión Sestao River, els dos a les 7. A 2:00, Teruel Cultural Leonesa. Nàstic Cornellà, duel català a 2:00. I tanca el menú del dia en aquest grup a les 9, al Barça Atlètic Unionistes. Ahir, per cert, se'n va passar de comentar el retorn de Borja Valle a la Ponferradina i un segurament sigui un dels fitxatges d'aquesta finestra de gener. I un altre que s'acaba de confirmar, el Rayo Majadahonda ha incorporat fa una hora Sergio Navarro, cedit pel Leganés. Per cert, Javi Anton, lateral dret, torna a l'Alcoyano.
La notícia curiosa.
A la mateixa United Cup d'Austràlia de tennis, a la qual Djokovic ha perdut avui, el francès Adrián Manarino ha perdut els nervis, com diria la nostra companya Elena Molís. S'ha fotut racatassos al cap amb el mànec de la raqueta fins al punt d'anar sagnant. És calb, o sigui que no ho ha pogut dissimular gaire el tema de la sang, però malgrat tot ha acabat guanyant el seu partit contra Lorenzo Sonego per un doble 6-4. La imatge, la veritat, d'aquelles que sorprenen picant-se amb el mànec de la raqueta contra el seu propi cap.
De quin partit no estarem pendents?
Del Foncha Tonere, élite chu camerunesa, des de la 1, 8 minuts en joc si han estat puntuals.
I a les xarxes socials?
Dos Davids, sabadellencs i ciclistes, De la Cruz i Domínguez estrenant els nous mallots i colors en els primers entrenaments del 2024. El d'Espronceda, De la Cruz, de negre, amb la roba del Q36.5 suís, i el de Castellarnau, Domínguez, de blanc i vermell, amb els colors de l'Aviludo Louletano portuguès.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No minuts per sobre de la una d'aquest 3 de gener del 24, el dia de l'aniversari de Jordi Masip, del porter sabadellenc i de dos exarlequinats, que estan a primera federació, de fet, Iago Indias al Castellón i Juan Delgado a l'Arenteiro. Un dia molt, 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 molt mogut a la nova Creu Alta, cap allà que marxem. Per començar, per saber una miqueta com estan els timings, perquè ha de parlar Òscar Cano en 5 minuts i mig, per tant, que em digui el Sergi Garcés si anem en hora o no, i sobretot perquè tenim pendent una conversa llarga amb el Sergi sobre el que ha estat el tema, sense cap mena de dubte, del dia aquí al Centre d'Esports. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com ha anat això per aquí, de moment? Com ha anat l'entrenament, Sant Oleguer? Anem en hora, no anem en hora? On et trobes tu ara?
Mira, estem a la zona mixta de l'estadi. Anem en hora, teòricament sí. Hem vist Òscar Cano ja canviat, dutxat i preparat. De fet, ha marxat cap al seu despatx el tècnic andalús del Sabadell. Per tant, res que no faci pensar, Adri, que en 5 minuts, que és l'hora prevista, un quart de dues, faci aquesta compareixença de premsa habitual, prèvia partit. Demà recordem que el Sabadell estrena 2024, per tant, res que se surti de la normalitat, com a mínim pel que fa a la parcel·la estrictament esportiva.
Doncs a cavall entre una cosa i l'altra, la via esportiva que va per una línia centrada en aquest Sabadell-Tarazona de demà a les 7 a la nova Creu Alta. De l'altra banda, en el moment en què tu m'hagis d'interrompre, m'ho fas saber i redrecem el rumb, Sergi, t'he dit bon dia, t'hauria d'haver dit bon giorno avui o no?
Doncs mira, gairebé que sí, si més no pels convidats d'excepció que hi ha hagut avui a l'estadi de la nova Creu Alta. Diria que ell, des de ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, a quarts de 10, superats a dos quarts de 10, feien acte de presència, doncs, aquesta delegació dels suposats, presumptes, digue-li com vulguis. Jo diré, de moment, uns candidats a fer-se amb el control accionarial del Centre d'Esports Sabadell. Un grup inversor, en aquest cas, com has comentat a l'entrada del programa, que venen d'Itàlia, que venen de diferents negocis ja, alguns d'ells, la majoria, relacionats amb el món del futbol, i que avui, el mateix que parlàvem ahir i que ja havíem comentat abans de l'aturada nadalenca en alguna ocasió, han fet acte de presència en aquest estadi de la nova Creu Alta, teòricament per acabar de formalitzar el que seria l'operació de compra del Centre d'Esport Sabadell.
Recordem que és una qüestió que se n'està parlant de sobres des de fa molt de temps, que el club està en venda, és evident, que hi ha reunions de tot tipus i amb tot tipus de grup també, algunes més públiques que d'altres, algunes a l'estadi i d'altres a d'altres llocs. Per tant, són moltes les vies que estan obertes i en aquest cas, segurament, el més cridaner de tot plegat és que des del grup Transalpí no se n'amaguen. Avui, per exemple, esmentàvem a l'entrada un dels noms propis dels que han vingut aquí a la nova Creu Alta a negociar, que és Gianluigi Marrafa, que si vas directament al seu perfil d'Instagram ha penjat avui directament una fotografia del lloc de la reunió, de la sala UCO de la nova Creu Alta.
Des de la sala UCO, que és des d'on s'ha mantingut aquesta reunió, mira, acompanyem Òscar Cano cap a la sala de premsa. Per tant, aturarem aquí aquesta part de la conversa.
Que la gent no marxi, per això.
Escoltar. No, no, que no marxin, que no marxin, que després d'escoltar el tècnic andalús del Sabadell continuem amb aquesta xerradeta, si vols, perquè hem d'explicar encara alguna cosa més, que segur que centra bona part també de l'atenció, que no dic que no sigui ni per sobre ni per sota de, del que és l'interès de la jornada de demà i, evidentment, aquesta estrena del 2024 del Sabadell.
Doncs dos minuts d'un quart de dues en directe a Òscar Cano parlant sobre el Tarazona i de seguida més teca.
A la sala de premsa.
Digues?
Aprofitant l'aturada nadalenca, la família que l'acompanya.
Ah, sí, sí, és veritat, està per aquí, està per aquí. Sí, sí, sí.
Doncs... A veure, preparat...
No tothom està preparat, no diria?
Sí, ara ja sí, ara ja sí. Vinga, va, que amb la porta que s'escapa el gat. I de seguida, escoltem Òscar Cano. Òscar, bona tarda, buenas tardes y feliz año. Nada, quiero preguntarte lo primero estrictamente por lo deportivo. Luego no sé si hablaremos de algo más, pero al menos lo deportivo... ¿Con qué ambición, me imagino que máxima, y con qué sensación te has encontrado el grupo, primero después del parón y ya en la previa de este primer partido del 2024?
Hola, buenas tardes a todos y a todas y feliz año nuevo. Salud sobre todo, que es lo que nos permitirá, ¿no?, poder gestionar todo aquello que nos sobrevenga. Bueno, yo creo que... al grupo y a todos nos hacía falta, ¿no?, esta semana de parón. La verdad que han sido sesiones de trabajo muy, muy exigentes, donde el equipo siempre ha estado a la altura. Todos los jugadores son conscientes, ¿no?, de que ahora tenemos 21 partidos, ¿no?, en los que se va a fraguar nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia. Y la verdad que muy ilusionados, ¿no?, muy ilusionados con la ambición, como tú bien dices, a tope para poder afrontar ya no lo que viene a partir de mañana, sino lo de mañana, que ya tiene la suficiente trascendencia, ¿no?, como para no pensar más allá.
Siempre he hablado de que no hay finales, que no hay algunos partidos.
No hay finales, pero sí que hay algunos partidos que semblan de 6 puntos y no pas només de 3 puntos, ya que podría ser un de aquests primeros partidos.
Sí, no hay finales, obviamente, porque estamos muy lejos, ¿no?, de lo que es el término, ¿no?, de la competición. Evidentemente es un partido muy importante. Y sobre todo es muy importante en caso de ganarlo, porque creo que nos acercaría mucho más, ¿no?, a lo que es nuestra primera ambición, que es vernos cerca, ¿no?, de esos puestos que otorgan la permanencia, y obviamente es un partido muy, muy importante. No se puede catalogar de final porque no lo es, sería mentirnos, pero sí que es cierto que es un partido importante, de los que están marcados dentro del calendario, y sobre todo porque también sería... empezar el año, ¿no?, con una sensación positiva, con una buena sintonía con lo que es el competir, y en esa estamos, claro.
En esta sensación, perdón, que diga el Joan, es verdad.
Las últimas horas, no sé si estás al corriente, pues han producido reuniones entre un grupo italiano.
Sí, que li parlen del grup d'inversors. Si l'entrenador està al cas i què en pensa, cara de circumstàncies, d'Òscar Cano, de no saber ben bé de què se li està parlant.
Pues mira, te voy a ser sincero, cuando hemos vuelto del entrenamiento, de las instalaciones de San Olegué, rápidamente, con el objeto de estar aquí a tiempo, ¿no?, y poder atenderos como merecéis, porque vosotros también estáis trabajando, pues he ido directo a la ducha, he salido de la ducha y he visto a mucha gente hablando de esto, ¿no? Es lo único que sé. No sé exactamente lo que ha ocurrido en la última hora ni lo que ha ocurrido esta mañana, porque no he estado presente en el estadio, y eso en primer lugar, y en segundo lugar porque me imagino que son cosas que tampoco el entrenador tiene por qué saber detalladamente, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que dedicar a preparar al equipo de la mejor manera posible para competir, en este caso mañana, ¿no? No, y lo digo con honestidad, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Igual ahora te estoy diciendo esto y al salir me comentan cosas, ¿no? Pero a esta hora y en este preciso momento y lugar en el que nos encontramos, tengo posiblemente muchísima menos información que aquella persona que esté desinformada. Así que fíjate lo que sé al respecto.
Recupero lo que te quería preguntar, disculpando en este caso. Quería decir, la línea de la primera pregunta que te hacían hace un momento, si lo ves más en un sentido casi mental que deportivo o numérico, que lo importante, evidentemente, acaban siendo los números, pero dabas esa importancia que la tiene al partido de mañana, y quería decir, casi más en lo mental, en el grupo y también en el entorno, ese factor psicológico de creérselo de verdad.
Bueno, a ver, yo es que creo que son cosas que son inseparables. Es decir, si anímicamente afronta uno la competición de la mejor manera, evidentemente eso te va a acercar a tener una mayor probabilidad de obtener los puntos, y esos puntos te van a otorgar también en función de otros resultados, de los resultados de terceros, aunque ya el tuyo sea un resultado importante en caso de ganar, pues evidentemente te va a acercar a lo que es el objetivo, ¿no? Debemos de, pues eso, de encontrar. En el fútbol lo más importante es encontrar aquellas formas que tengan que ver con tu propio jugar, que tengan un mayor peso en la competición. A partir de ahí se dispara para bien lo emocional, se dispara para bien todo lo que tiene que ver con los aspectos mentales, y eso es lo que estamos buscando esta semana. Vamos a ver de qué manera podemos ser competitivos, ¿no? Yo siempre digo una frase que es que, a ver qué podemos hacer juntos, porque es un deporte colectivo, de manera eficaz, que tenga peso en la competición, ¿no? Evidentemente cualquier grupo está preparado para hacer muchas cosas, ¿no? Por entre esas muchas cosas, o de entre esas muchas cosas, hay que buscar aquellas que sepamos hacer de la mejor manera posible, y aquellas que sepamos hacer de la mejor manera posible tenemos que ver qué impacto tienen en la competición, ¿no? Porque va todo muy ligado, ¿no? Si tú juegas bien, emocionalmente estás bien; si tú juegas bien, pues estás más cerca de la victoria que si juegas mal, y sobre todo que el jugador se reconozca a sí mismo, ¿no? Que cuando esté jugando y esté compitiendo diga, aquí se están provocando y se están produciendo cosas que tienen que ver con lo que yo soy, con lo que yo sé hacer, ¿no? Yo creo que esa es la máxima aspiración de cualquier entrenador, ¿no? Pero evidentemente el aspecto mental juega un papel determinante. Es decir, si tú estás bien mentalmente para afrontar las dificultades que te va planteando en este caso la competición, pues evidentemente tendrás una probabilidad mayor de ir solventándola a tu favor.
I parlant del mercat d'hivern, evidentment l'arribada de Carles Salvador, que es una petición muy expresa al míster.
Yo quiero dejar constancia que nunca pido algo que no necesito. Es decir, esto no es que yo esté conforme, ni que yo esté a gusto, ni tiene que ver con que en este caso el entrenador pues disponga de jugadores con los que le fue bien, sino cuáles son las reales y las verdaderas intenciones de cada fichaje, que tienen que ver, como no puede ser de otra manera, con las necesidades que tiene el grupo. Es decir, yo creo que aunque disponemos de mucho y una gran variedad en cuanto a lo numérico, cuantitativo y también cualitativo, ¿no?, de centrocampista, sí que es cierto que la plantilla es una plantilla joven, una plantilla que en muchos de ellos no está acostumbrada, que esto no quiere decir que no lo vaya a hacer bien, ¿no?, pero no está acostumbrada a vivir las experiencias que nos va a tocar vivir de aquí a final de temporada, y yo considero que Carles es un jugador que, más allá de lo que pueda aportar en el terreno de juego, que seguramente será mucho, pues también unimos, ¿no?, al equipo, o acogemos en el equipo a un jugador que la ha vivido de todos los colores, que sabe tener esa tranquilidad, que tiene un carácter, como yo digo, muy alemán. Es un chico muy ordenado, que evidentemente sabe de qué van las cosas en esto del fútbol, y evidentemente pues cuando tienes esa necesidad pues aparecen una serie de nombres, y en este caso cuando aparece una serie de nombres, pues evidentemente ahí sí que es verdad que intervengo yo para aconsejar o para recomendar que, de entre todas esas posibilidades que hay, la única que conozco y que ya con la que he vivido, ¿no?, toda esa serie de experiencias que nos va a tocar vivir de aquí a final de temporada, pues tiene nombre propio, y es Carles Salvador, ¿no?
Sí, Oscar, teniendo en cuenta el escenario que nos vamos a encontrar este mes de enero con el tipo A8 de la...
Tenint en compte l'escenario on ha estat l'equip, rivals amb els quals s'enfronten, 8 punts, mercat d'hivern...
¿Crees que el club va a jugar gran part de...
El club ha jugat bona part del futur en aquest mes?
No sé si gran parte o no, porque esto no solo depende de nosotros, porque ahora nosotros, incluso la semana que ganamos, la que empatamos en Teruel, parecía que iba a recortar y te quedas a más, porque se dan resultados que no esperas, y esto es el fútbol, ¿no? Depende de nosotros y de lo que hagan los demás. En una competición con tantos equipos y con tantísimos implicados en las mismas circunstancias que en las que tú estás, pues es obvio que tenemos que nosotros hacer bien las cosas y también tenemos que pensar y ver qué hacen los demás, porque eso te puede acercar o alejar, ¿no? Pero sí que es cierto que ya estamos en enero, que no es que esté a la vuelta de la esquina, pero que se va acercando el momento importante de la temporada, y lo que es una obviedad es que hay que ir ganando. Es decir, no podemos dejar para los últimos 10 partidos, que van a ser determinantes, porque hay una serie de encuentros antes de esos últimos 10 partidos, que en este caso son, pues eso, 11, en los que hay que sacar muchos puntos. Es decir, tenemos una desventaja que es muy significativa y que hay que ir acortando, ¿no? Semana a semana, ¿no? Habrá semanas, o por lo menos esa es mi aspiración, en que la recortemos, otra en que al acabar la jornada nos veamos a la misma distancia, o un poquito más, un poquito menos, pero hay que tener siempre esa sensación de que es alcanzable, ¿no? Y esa sensación, por lo que resta de competición y por las cosas que yo percibo en el día a día de mi equipo, la tengo. Es decir, por tanto, todavía no miro si son 7, si son 8, no es que me da igual, prefiero estar a menos que a más, obviamente, ¿no? No, eso es una perogrullada, pero sí que es cierto que aún yo creo que hay el suficiente tiempo como para alcanzar la permanencia.
Desde la experiencia de lo que es un mercado de invierno, que te preguntaban, quiero comentarte lo de la gestión casi más humana, también sabiendo que vas a tener jugadores con los que seguramente o se ha hablado o se tiene que hablar para esa posibilidad de que abandonen o salgan o rescindan, llámalo como quieras, su vinculación con el club. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se lleva en el día a día? Y no sé si hasta vamos a tener que estar atentos a alguna pista en el sentido de ver jugadores que van a desaparecer. Vamos a decir, ya no van a ser tan útiles o tan utilizados por Óscar Cano.
A ver, esto se afronta con naturalidad, porque es un hecho que ocurre dos veces al año. Hay un mercado de verano y un mercado de invierno, y sobre todo con honestidad. Es decir, el jugador hay que hacerle ver que aquí hay, en este caso nosotros, los que tenemos que dar esas noticias, ¿no? Que no son para nada agradables, y en este caso para mí menos, porque soy padre y padre de dos chicos ya que son mayores y les puede ocurrir y tendrán que aceptarlo porque la vida es así, pero son momentos desagradables, ¿no? Te tienes que sentar frente a una persona y decirle, mira, vas a tener menos opciones de jugar y lo mejor es que abandones, ¿no? Tienen que aprender ellos o tú hacerles ver que le estás hablando, que tú eres un ser humano que le está hablando a otro ser humano, ¿no? Y que en este caso solo estás hablándole de una parte de su vida que es muy importante, que es la parte deportiva. Es decir, habla al entrenador, le habla al jugador, aún siendo un ser humano. Tienen que saber distinguir perfectamente que esto no va de, pues eso, de ningún tipo de capricho nuestro, sino que el equipo va dando paso desde que yo estoy aquí, ya llevo aquí mes y pico, va evolucionando en un sentido, ¿eh? Que la competición empieza, tú crees que el equipo puede hacer unas cosas, después la competición te demuestra que a lo mejor las puede hacer, pero que no tienen ningún efecto positivo en la competición, en lo que es la realidad, ¿no? Que son los puntos, y que el equipo, pues es decir, va cogiendo cara, va cogiendo ojos, va cogiendo voz, es decir, se va conformando, se va perfilando en la mejor trata de expresarse de la mejor manera en la competición, y eso es lo que tienes que llevar al entrenamiento. Esto es lo que sabemos hacer, o lo mejor que sabemos hacer, vamos a la competición, y eso irremediablemente va teniendo dando unas posibilidades a unos jugadores y se las va restando a otros, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Es un momento desagradable, de verdad, y lo digo con honestidad, y lo que hay que hacer es hablarle claro a la gente, ¿eh? Porque cuando tú eres claro con la gente, puede ser que en ese preciso instante el jugador, pues, o al jugador no le siente bien, ¿no? Pero a la larga, la vida me demuestra, ya son muchos años entrenando, que al final ese jugador se va a su casa, tiene otro tipo de experiencia a lo largo del tiempo, y dice, oye, por lo menos me dijo la verdad y me la dijo a la cara, ¿no? Y en este sentido yo creo que se me podrá tachar de muchísimas cosas, pero no soy una persona que no vaya de manera frontal a decirle las cosas a los jugadores, ¿no? Es decir, bueno, ya ha pasado un mes y pico, algunos jugadores que empezaron jugando ahora tienen menos protagonismo, otros que tenían menos protagonismo ahora lo tienen, eso también tiene que ver, y lo adelanto con que una de las responsabilidades del entrenador es cuando llega a un sitio decir, oye, Por algo hay aquí 23 jugadores. Esto no quiere decir que de manera equitativa vayamos a repartir minutos, ¿no? Porque eso lo harán en los Boy Scouts, en los grupos de Boy Scouts, esto es competir, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que ver el nivel que tienen los demás. Es decir, aquí no se puede llevar nadie la camiseta a su casa. Entonces yo tengo que probar a otros jugadores. Y esos jugadores que yo he ido probando, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, es que han dado la cara y han dicho, oye, por lo menos tengo el mismo nivel, tengo otras características, pero tengo el mismo nivel que aquellos jugadores que vienen de manera permanente jugando. Y ahora vamos a ver, porque yo no sé qué decisiones voy a tomar mañana, o el mes que viene, o dentro de 10 días, de 20 días, porque eso es la competición la que te va diciendo, oye, esto es lo mejor que puedes hacer, ¿no? No podemos tener un pensamiento fijo, ¿no? ni predeterminado.
Sí, quiero preguntar un poco por el rival.
Le preguntar a una amiga para el Tarazona también. Equip que ha acabat l'any 2023 amb bona dinàmica i sobretot fent-se fort defensivament parlant. La fortalesa en aquest cas, solidesa defensiva.
Por defecto, cuando estaba sin entrenar, hasta que firmé aquí, sí que es verdad que no de manera profunda, ¿no? Sino de manera superficial, como casi todos los equipos cuando no está entrenando. Estuve presente en Tarragona en su penúltimo partido contra el Nàstic. El Nàstic, que es un equipo hecho para ascender, pues le tuvo que ganar creo que en el minuto, no sé si 98, es decir, no al final, sino muy al final. Es un equipo muy competitivo, es un equipo muy bien armado, para los recursos de los que dispone, creo que han hecho una gran plantilla, que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Que conceden poquísimo, porque creo que es un equipo que defiende bien, y cuando hablo de un equipo que defiende bien no hablo solo de aquellos jugadores que están cercanos al portero, sino que empiezan a defender bien desde arriba. Es un equipo muy dinámico, es un equipo también muy ambicioso, que cuando es capaz de atacarte llega con mucha gente al área, entre los cuales se encuentra Cubillas, que lo conozco a la perfección, y que es un jugador que, si lo alimentan bien los jugadores exteriores, es capaz de obtener un buen número de goles, porque tiene un gran juego aéreo. Es un equipo que juega muy bien a partir de lo que puede hacer Cubillas, ya sea asistiendo a los que tiene alrededor o perjudicando o impidiendo que haya buenos despejes. Es decir, cuando la pelota va a Cubillas, tienen la certeza, y lo digo como lo siento porque lo he entrenado, es decir, lo digo con conocimiento de causa, que la pelota va a quedar cerca de donde está él, aunque él no la toque, porque es un jugador que su espacio aéreo lo domina bastante bien, y su entrenador, con una gran pericia y con acierto, pues hace que muchos de los mejores jugadores que tiene, o varios de los mejores jugadores que tiene este equipo en ataque, pues jueguen muy cerca de lo que puede hacer Cubillas, ¿no? Es un equipo que en los últimos 5 partidos, de los últimos 15 puntos, creo que ha obtenido 10. Por lo tanto, avisados quedamos, ¿no? Es decir, aquí no hay ningún rival débil, y menos para nosotros, porque hasta la fecha hemos demostrado ser, si no el más débil, de los más débiles. Por tanto, hay que estar muy atento a eso que pueden hacer, hay que estar muy atento a las penetraciones, sobre todo de Pichín, hay que estar muy atento a que no construyan por fuera para que ese balón no acabe en el área, y sobre todo va a costar mucho hacerle ocasiones de peligro.
Desde que llegas hemos hablado mucho estas semanas del aspecto mental.
S'ha parlat molt de l'aspecte mental.
Me gustaría saber cómo estás tú, cómo has pasado estas...
Com està Òscar Cano, com ha passat les seves festes.
En esta situació, realment és capaç de...
I en situacions com aquesta, com afronta ell.
Pero esto no es Óscar. Yo hablo por todos los entrenadores, porque es algo que comentamos desde que se me ocurrió, que no sé en qué momento se me pudo ocurrir esto, pero en el momento que se me ocurrió ser entrenador, desde ese preciso instante ya sabes que no piensas en otra cosa, no es un trabajo al uso. Es decir, cualquier trabajador acaba su trabajo y rara vez se lo lleva a su casa, ¿no? Aquí casi que trabajas menos aquí que en tu casa. Y no hablo, ¿no?, de algo laborioso, de tener que montar vídeo y tal, porque tenemos un montón de profesionales que todas esas tareas me las facilitan, sino de pensar en los chicos, de pensar en la gente, de pensar en vosotros. No en lo que me vaya a preguntar y tal, porque ya tengo la suficiente experiencia, ¿no?, para a lo mejor incluso salir de aprieto a los que me podáis poner, sino de pensar en vosotros, que sois de aquí, ¿no? Yo no, esto no lo digo para animar ni para quedar bien, yo no soy un queda bien. Es decir, yo lo que sí detecto es que vosotros sufrís mucho por vuestro club, ¿no? Y entonces, como vosotros sufrís mucho, porque me paran por la calle, me dicen, me animan, Entonces uno ve que hay una preocupación por su club, ¿no? Nosotros estamos aquí de paso y nos hacemos un poquito del club por donde el que vamos pasando, que nuestra gran aspiración sería hacernos mucho de un club, eso sería que estamos muchos años trabajando en un club, y la preocupación siempre existe, ¿no? Porque siempre hay un pensamiento, igual te vas a tomar café o estás con los niños o estás con amigos y tal, y siempre hay un pensamiento, ¿a quién voy a poner, a quién no voy a poner? ¿Será mejor jugar con media punta, será mejor jugar con dos puntas, será mejor salir de tres, de dos, transformamos, no transformamos, jugamos por fuera con dos o jugamos con uno? No sé, son mil y una incógnitas que por defecto pues están siempre ahí en tu mente. Yo estoy bien fundamentalmente porque sé que es posible, porque es decir, uno valora mucho estar trabajando después de haber pasado desde el mes de mayo hasta que firmo aquí en casa, ¿no? Más allá de tener o no tener necesidades, que en este caso de verdad que no me acucia, ¿no? La necesidad de tener que trabajar, es que nos gusta, porque esto tiene mucho de eso. Y entonces, bueno, estar trabajando, que todo el mundo por la calle te anime, sea optimista, tener un grupo que trabaja también y sobre todo una responsabilidad máxima, ¿no? De evitar que un club de esta dimensión, ¿no?, pueda descender, pues eso me anima, ¿no? Eso me anima, ¿no? Es muy difícil, que a mí me puede ver la cara de cansado, porque son muchas horas las que le dedicamos a esto, me puede ver que he dormido mejor, peor, pero no me va a ver nunca pesimista. Nunca, porque es que no tiene sentido. Es decir, en el momento que un entrenador piense en que algo no es posible, lo mejor que puede hacer es irse, escoger, ser honesto consigo mismo y con los demás y decir, oye, que me tengo que ir porque no le veo. Esto me ha pasado en algún club, ¿no? Esto lo he dicho en algún club. Oye, a mí me ha reunido gente, vamos a obviar el club, y me ha dicho, oye, ¿qué le pasa al equipo? Digo, pues que necesita un cambio de entrenador. Pero ¿cómo me puedes estar diciendo eso? Pues te lo digo porque yo considero, igual después estoy equivocado, que es así, ¿no? Pero en este momento lo que necesitamos es gente que quiera sumar, gente que quiera de verdad arrimar el hombro y gente optimista, ¿no? Es decir, que nos van a dar muchos golpes de aquí a final de temporada, claro. Yo voy a entrar a esta sala de prensa siendo un ganador, siendo un perdedor, siendo un empatador, ¿vale? Y en lo que sí que os pido es que hasta que matemáticamente no nos hayamos salvado o hayamos descendido, que mantengáis la ilusión, porque aunque pensemos que no, el lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Es decir, lo que alguien transmite es muy importante, ¿no? Y tú puedes estar pensando y decir, yo creo que esto no sale tal y cual, y no lo puedes estar expresando verbalmente, pero tu propia posición corporal ya me indica a mí que tú no crees. Y eso se contagia. Pues yo quiero gente que contagie, que es posible. Hay un mercado de invierno para paliar necesidades que tenga el club y vamos a agarrarnos a todo lo que tengamos para creer que es posible.
Sí, por mi parte una más, Óscar. Dentro de esa gente que vas a tener para sumar al menos mañana, una radiografía rápida de quién está, quién no está. Si no voy equivocado, Sander no llega, todavía hay un poco entre algodones. ¿Cómo está el resto? Es verdad que Baena le queda este último partido ya de sanción. Si tienes algún contratiempo más allá de los sabidos, de los dos porteros, etcétera, etcétera.
No, de momento hasta ahora cuando salga de aquí, porque ha sido llegar de entrenar, vamos a ver cómo está el parte de guerra, pero en principio no hay muchos más problemas que yo ahora mismo así a bote pronto recuerde, ¿no? Vamos a tratar de afrontar, repito, con ilusión el partido de mañana, que para nosotros es muy importante, y a ver si somos capaces de sumar los puntos.
No, doncs fins aquí, amb aquesta última, amb la situació de l'infermeria. Acaba la roda de premsa d'Òscar Cano, prèvia a aquest partit davant la Societat Deportiva Tarazona, aquesta estrena del 2024 que té el conjunt arlequinat davant aquest equip aragonès, també de la zona baixa, i primer repte per endavant, que se li presenta al Sabadell en el seu camí cap a les 21 jornades, Adri, que li queda en el Sabadell per endavant. Abans no sapiguem, com deia el propi míster, si la matemàtica diu que ja ho tenim fet o la matemàtica diu que no hem estat capaços o no han estat capaços de fer-ho.
Una masterclass avui de rècord, eh? Diria que des que ha arribat aquí a Sabadell la roda de premsa més llarga. Hem de dir que el Tarazona no ha respost encara. La veritat és que el tracte amb el club exemplar, eh? però després de més de 24 hores Molo encara no ha respost si entra o no entra a Ràdio Sabadell avui.
La banda sonora per demà.
No insinuarà certa cançó que va sonar a l'autobús del Lleida quan ell era l'entrenador del conjunt del Segrià?
Res, jo no insinuo res.
D'acord, doncs això, que no tenim resposta oficial malgrat les bones gestions per part del mateix club aragonès, per tant no tenim a Molo avui, però dit això, crec que ha compensat amb escreix, ni que sigui a nivell de durada de roda de premsa, Òscar Cano. Si algú estava esperant a veure què expliquen aquests dels italians, la veritat és que ha tingut una bona pausa aquí per poder donar-li voltes al primer que havíem dit, eh?
Sí, déu-n'hi-do, home, la roda de premsa ho justificava o com a mínim pagava la pena escoltar sempre el tècnic andalús del Sabadell. Ara sí, podem reprendre, que no sé en quin punt ens hem quedat,
sincerament. Jo tampoc.
Els minuts se m'han passat molt llargs, també t'ho dic.
Va, anem a reordenar totes les idees i anem a fer-ho des de l'inici i així li durem una mica d'ordre dins d'un programa sense guió i un pèl caòtic que és aquest Hotel Suís. Perquè demà juga el centre d'esports a les 7 contra el Tarazona, però avui, com dèiem en començar, el Sabadell estava negociant la venda del club a un grup inversor italià. Se li preguntava el mateix Òscar Cano, que reconeixia no tenir ni la més remota idea del que estava passant mentre que ell entrenava l'equip a Sant Oleguer, però, Sergi, per reordenar idees i per posar-ho tot sobre la taula, avui tu que has estat allà fent guàrdia gairebé des de primera hora del matí, ara que ja ho podem explicar, ha estat un matí mogut des de les 9:15 del matí.
Sí, i s'ha de dir que el que segurament no funciona bé pel tema dels negocis, a nivell mediàtic funciona molt bé, que és que, com hem dit abans, aquest grup inversor, lluny d'amagar-se o de ser discret, la veritat és que s'han deixat veure des de primera hora, com dèiem, i fàcil de reconèixer, perquè han estat una comitiva de 6 persones, ens asseguren que una d'elles, que vindria a ser fins i tot l'intèrpret, per dir-ho així, per la fluïdesa de les reunions, és de veí de Castellà del Vallès i que hagués estat una mica el contacte de tota aquesta operació. I han arribat, com dèiem, a quarts tocats de 10 del matí, han fet acte de presència a aquest estadi de la Nova Creu Alta, de seguida s'han tancat a reunir-se a la sala UCO, a la part superior de l'estadi de la Nova Creu Alta. Allà s'han trobat, com deies al principi del programa, Adri, amb el Lluís Sales, amb l'advocat i secretari de l'actual Consell d'Administració del Centre d'Esport Sabadell, durant una estona també acompanyats del director general del club, Bruno Batlle. Després Batlle ha abandonat la reunió i ha estat, en aquest cas, liderada, el que sí que no puc assegurar, si amb alguna trucada o amb alguna videoconferència a distància amb el president del club, amb el Pau Moria Giné, sí que puc assegurar que no està o no ha passat per l'estadi de la Nova Creu Alta. I a partir d'aquí, doncs, reunions, un parell d'horetes aproximadament que han estat entrant i sortint d'aquesta sala UCO, ara uns, ara els altres, i cap a un quart d'un aproximadament, no voldria enganyar ningú, doncs l'expedició italiana ha marxat de l'estadi de la Nova Creu Alta, han fet una passada prèvia per les instal·lacions d'Olímpia i d'aquí doncs, han desaparegut. No em diguis on han marxat, perquè això sí que no t'ho puc assegurar de cap de les maneres. I, com diem, informació oficial, cap ni una. Des del club es manté, en aquest cas, l'hermetisme absolut. Sí que podem parlar de la rumorologia, i només rumorologia, al voltant del que ha pogut succeir dins de les instal·lacions de la Nova Creu Alta. Diferents fonts, i puc assegurar que cap d'elles surt del propi club, asseguren que l'operació estaria fins i tot tancada. És a dir, la versió més extrema, per dir-ho així, és que alguns asseguren que l'operació ha estat tancada 100%. D'altres, una mica més, no sé si dir-li...
Curosos,
doncs, sí, més curosos o una mica més exactes, apunten que és una qüestió d'estar esperant tota la documentació bancària. És a dir, que tot el que s'ha parlat avui de xifres, de condicions, de sistemes, de mètodes de pagament, de terminis, etc, 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 estaria pendent de que la documentació, el que ve a dir allò, la paperassa, la burocràcia, estigués ok, hi hagués llum verda per part dels bancs. I La tercera versió, si vols la, la més negativa, és que ara com ara, res fet, i que no passa de ser, com ha succeït ja anteriorment amb altres operacions, doncs simplement s'està parlant, s'ha presentat projecte, s'ha presentat objectius, s'ha presentat viabilitats o no viabilitats, però no res que passi de ja ens tornarem a veure, ja ens tornarem a trobar, ja continuarem parlant. Per tant, et pots agafar la que vulguis. Sí que diuen que les fonts més properes al grup italià serien les més optimistes entre aquestes tres versions que et puc donar. És a dir, el grup italià està més a prop d'assegurar o de ser partidaris de que l'operació ja estaria feta que no pas de que això va per llarg i que encara estem en algun punt del camí indeterminat.
Per si algú s'ha perdut la part de noms de l'inici, recordem que avui de manera presencial no hi era el president Pau Morilla Giné, sí que hem pogut veure a l'estadi creualtenc l'advocat i secretari del club, el tarragoní Lluís Sales, i que de la comitiva italiana d'aquest grup transalpí l'encapçalava la família Guardascione, que per si algú no té del tot controlat en quin grup de treball hi són, amb quins clubs, etc. Estem parlant dels propietaris del holding Marajà. També hi era avui Gianluigi Marrafa, i per fer-nos una mica a la idea de on han estat o quins projectes han tingut entre mans, des d'equips de la Sèrie C i Sèrie B italiana, Perugia, Ternana, etc., a l'estranger, tenen el Quindío de Colòmbia, d'Armènia, de la ciutat d'Armènia de Colòmbia, per si algú va una mica despistat, i el futbol nord-americà també tenen participació, per exemple, el que vindria a ser el segon graó del futbol dels Estats Units a Colorado. Estem parlant d'un grup, per tant, Sergi, de la zona de Nàpols, que està especialitzat en el món del futbol italià, però que ja ha tingut experiències a l'estranger.
Sí, sí, sí. Aquesta és la realitat, o aquesta és la radiografia que fas. Però insisteixo,
m'he deixat per Sergi també un altre, diguem, dels que hi era avui, David Estuto.
Correcte. El que alguns dibuixen com a hipotètic, probable, possible, no sé quants condicionants posar-li a aquesta etiqueta, podria ser el que encapçali la direcció general el dia de demà, en cas que arribi a prosperar, torno a dir, i ho poso en molt condicional, aquesta operació encapçalada per aquest grup Marajà que dius, o els representants d'aquest grup Marajà Holding, que són els que, les cares visibles, els caps visibles de la que seria aquesta oferta que hauria rebut el Centre d'Esports Sabadell, insistim, per la compra absoluta del club. Res de participació, res d'entrar a formar part, anem a dir-ho així, de l'actual Consell d'Administració o de l'accionariat actual del Centre d'Esports Sabadell, sinó d'una operació que suposaria la compra total, anem a dir-ho així, del club com a tal.
Per acabar-ho de dir com toca, Estuto i Marrafa, que formen part de Best Soccer Management, per acabar de posar tots els noms sobre la taula. Una última pregunta, dubte que tinc jo, Sergi, més enllà del que tu vulguis aportar des d'allà, tu que has viscut tot el matí de moviments a la nova Creu Alta des dels voltants de l'estadi. Al final estem parlant d'una negociació que, depenent de quina sigui la font, et diu que està més o menys avançada, però al final el secret de tot, el quid de la qüestió, és que estan repassant paperassa, documentació bancària, que al final, Sergi, per molt que pugui semblar l'últim escull, no és un tema menor, que diria ara Mariano Rajoy. O sigui,
mira,
estem parlant...
T'ho diria al revés, com diria el propi Mariano Rajoy, no és menor que és major. Per tant,
em vinc a referir que n'hem parlat moltes vegades, algunes han sortit a la llum pública, d'altres no tant, però que converses amb grups inversors que volien formar part d'aquest entramat que té el Sabadell ara mateix com a propietat, que volien comprar-lo directament, que volien fer-se amb el control del Sabadell, etc, etc, n'hi ha hagut un munt. Però la clau de tot és precisament aquesta documentació.
La viabilitat. Al final, la viabilitat econòmica de l'operació. I en aquest sentit, en aquest punt on ens trobem ara, algú dirà més avançat, uns altres diran menys avançat, en aquest punt és on han caigut bona part, per no dir fins ara, la totalitat de les operacions que ha tingut damunt la taula el Centre d'Esport Sabadell, o bona part de les que han avançat més al llarg dels últims mesos, fins i tot alguna anys. Per tant, sí, insistim, pot semblar que és l'últim escull, però com dius tu, és el més gran de tots plegats. És a dir, algú pot pensar que té una planificació perfecta, que ho té tot pensadíssim, que pot arribar aquí, que pot arribar allà, però a l'hora de la veritat, el que marca si una operació es pot tirar endavant o no és la viabilitat econòmica de la mateixa. I en aquest sentit, en aquest punt, es trobaria l'operació en aquest mateix punt, precisament. Fruit d'això, que alguns doncs, pensin que és un tema menor, com estem dient, i que això rai, que en 4 hores o en 2 dies o quan sigui ho tindrem fet, i altre pensi, bueno, potser ja n'he vist d'aquestes, per tant, fins que no arribi tota la documentació i fins que aquesta documentació no sigui revisada i tot estigui ok i veiem que hi ha alguna cosa més que paraules darrere, doncs no podem dir que sigui ni al sac, ni molt menys que estigui lligat. Per tant, caldrà esperar. És cert que les reunions han existit, és cert que avui aquests representants del grup italià en primera persona, alguns d'ells de les cares més visibles, han estat a l'estadi de la Nova Creu Alta. De fet, només cal revisar les xarxes socials de Ràdio Sabadell i el portal web de Ràdio Sabadell per veure i posar cara a algun dels noms que has repassat, Adri, amb les fotografies del Roger Benet, i a partir d'aquí doncs veurem si a les pròximes hores, dies, setmanes o nunca más se supo, que diria algú, tenim notícies al voltant d'aquesta possible operació.
Doncs explicat queda de com està en aquest moment la negociació i de què falta i què no falta amb els noms propis i amb les imatges, perquè si alguna cosa han estat discrets, no. Els hem vist a Olímpia, els hem vist a la Nova Creu Alta i, com comentes, des de fa hora i mitja a Ràdio Sabadell.fm a les fotografies d'aquesta trobada. Si no em dius el contrari, Sergi, avancem.
Avancem. Simplement t'ho dic perquè a les pròximes hores s'ha de parlar moltes coses, evidentment amb tota la importància del món que té aquest partit de demà davant la Societat Deportiva de Tarazona, i pel que fa a l'actualitat del club, moltes coses que s'han de començar a desencallar. Mercat d'hivern, temporada que ve més enllà de quin sigui la categoria, i sobretot un altre dels aspectes d'aquest anava a dir safreig que a vegades en el qual tots hi participem, doncs que cada cop agafa més força, Adri, i obrim carpeta, si vols la deixem aquí per una altra estona, agafa més força que el Sabadell tindrà canvi de marca esportiva la pròxima temporada. Hi ha algun apunt que ens anem cap als Estats Units?
Ah? Pots aportar algun detall més o no?
No. Que segons podem saber, sembla que en aquest cas hi ha la casa esportiva Nike, que estaria ben situada en la cursa per substituir Hummel de cara a la temporada que ve.
Doncs ho diré en condicional. Seria la primera vegada en tota la història que Nike vesteix el Sabadell.
Avui és una broma fàcil de com estem. Rumore, va.
Doncs vinga, va. 10 minuts i les dues. Sergi Garcés, gràcies per la feina. Una abraçada.
Fins ara.
Publicitat i no marxeu. Més Centre d'Esport Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Elevator Commerce, tu aliado por más de una década en repuestos de ascensor y escaleras mecánicas, desde nuestra central en Sabadell, exportando calidad a más de 80 países y presentes en diversas delegaciones españolas, queremos desearte unas felices fiestas. Que esta temporada esté colmada de alegría y momentos especiales junto a tus seres queridos. Desde Elevator Commerce, la solución del ascensorista, agradecemos tu confianza y te deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I a l'espera de tots aquests moviments i de més arribades, el primer fitxatge confirmat del Sabadell en aquest mercat d'hivern és el de Carles Salvador, que ja fa dies que s'entrena aquí al centre d'esports i la fitxa del qual s'està tramitant per poder jugar demà, si així ho considera oportú el tècnic Òscar Cano, que ja ha parlat llargament avui del futbolista castellonenc. Ve de l'Atlético Saguntino, a Segona Federació, on estava cedit per part precisament de l'equip de la seva ciutat, del Castellón, jugant 16 partits. També havia tingut una estoneta al tram inicial de temporada amb el mateix conjunt orellut. Del 16 al Saguntino, 15 com a titular i fins i tot anotant un gol, tot i que no és la seva faceta principal, al camp del Sant Andreu, el Narcís Sala. A Morvedre ha coincidit aquesta mitja campanya amb un altre castellonenc com ell, l'heroi de Marbella, amb l'autor del gol de l'últim ascens del Sabadell, a qui saludem. La veritat és que ens fa il·lusió poder xerrar una estona una altra vegada amb ell. Néstor Querol, què tal, com estàs?
Buenas, molt bé.
Com va la vida per allà?
De tornar a escoltar-vos i saber un poc de vosaltres. Per aquí molt bé, per aquí, per casa, bé, ven un poc el, des del prisma, d'un altre prisma, no?, el Sabadell, però seguint, com sempre, al club.
Em vaig recordar de tu l'altre dia a Lleó, en l'últim partit del 2023, jo no sé com vas poder viure un any allà, quina rasca, quin fred que feia, però vaja, va, avui no parlarem de la culta, avui parlem del Saguntino, Carles Salvador, nou fitxatge del Sabadell, intocable aquest mig any allà, eh?
Sí, la veritat que ens ha vingut molt bé fins a que ha estat amb nosaltres. És un jugador todocampista, com es diu, arriba a l'àrea, defensivament és un todoterreno, sap col·locar-se molt bé, tècnicament també és molt bo, així que segur que li donarà moltes alegries al Sabadell.
Clar, estem parlant d'un futbolista que arriba amb molt ritme de competició, perquè pràcticament ho ha jugat tot allà. Tu com l'has vist aquesta mitja temporada?
Sí, com t'he comentat, ens ha vingut molt bé per les condicions que té ell, que és un pulmó, pot arribar a totes les parts del camp i crec que és els jugadors també els col·locarà perquè té molta experiència i això és el que ha fet en el Saguntino, no? Amb nosaltres la veritat que ha donat un nivell molt alt i tampoc esperava més d'ell perquè sé que és un gran jugador.
Al final, els migcampistes els acostumem a catalogar més de jugador de tall defensiu, pivot, etc., o arribador de segona línia, més interior que no pas en aquesta feina més fosca. Pel que em comentes, Salvador, no sé si el podem classificar, perquè té aquesta part una mica destructora, no? Però per contra, també em dius que un jugador amb moltes cames.
Sí, és que jo diria que és un híbrid, no? Perquè pot jugar de 6, pot ser un migcampista més zonal, més defensiu, i també en alguns partits ha estat jugant més de 8, arribant més a l'àrea, per això va marcar el gol que va fer, i la veritat que també té molta arribada. Però jo, sobretot, el definiria com un todocampista que pot jugar en les diferents posicions del mig del camp i amb molta experiència que ajudarà molt als companys.
Tu ets un jugador també contrastat. Les has passat magres també aquí a Sabadell, per exemple, l'any d'Olot o, malauradament, l'any del descens després a Miranda d'Ebro. En el seu cas, més de 100 partits a 3 clubs diferents, el Collano, Castellón i Ude Logroñés. En aquest tipus de contextos, tenir futbolistes amb aquest bagatge també aporten un plus, no?
Sí, jo crec que és superimportant tindre jugadors amb experiència, que hagin viscut moltes experiències, tant bones com roïnes, perquè en aquest cas és quan hi ha que estar tranquil, que no tingues por quan tingues el baló, saber gestionar els moments quan vas guanyant i saber pues, què tens que fer, o quan estàs perdent pues, no ficar-te ser nerviós, i crec que és fonamental tindre pues, 3, 4, 5 jugadors que tinguin ese plus d'experiència per a transmetre als més joves en els moments importants com tenen que reaccionar.
Fins a on puguis explicar, tampoc voldria posar-me jo ara en temes personals, però n'heu parlat, t'ha demanat opinió com a coneixedor que ets d'aquesta casa d'aquí de Sabadell?
Sí, clar, vam parlar l'últim dia que vam fer un dinar, vam parlar, me va preguntar un poc i jo, és la realitat, no? Li vaig donar molt bones, no ho diria com tot positiu, sinó és la realitat, que li vaig dir pues que anava a un gran club, s'encontraria un entorn molt bo, la gent quan estan les males estan darrere de l'equip, que és molt important, i jo crec que li anirà molt bé, i bueno, com li vaig desitjar, espero que ho tragueu endavant, perquè crec que el Sabadell se mereix estar molt més cabal.
Doncs tant de bo, aquestes referències que de sobres tens tu aquí d'uns anyets a Sabadell. Acabo preguntant-te per aquest retorn teu a casa, Saguntino, esteu a un punt del descens, a 7 del playoff. Quina categoria aquesta segona federació, eh? Si la primera federació ja déu-n'hi-do, és que a segona federació amb dos equips menys, estàs tan bon punt mirant cap a baix com cap a dalt, és una bogeria.
Sí, jo m'estic donant compte, no, de la igualtat de la categoria. Els equips catalans són molt, molt potents, i la veritat que quan guanyes dos partits pareix que ja estàs en posicions de play-off i ho veus tot molt bé, i després si perds un partit o empates dos o tres partits estàs en la part de baixa, no, de la classificació. Així que, bueno, lluitant, i esperem també traure tots els punts possibles, perquè està molt igualada la categoria.
La canalla ve, deixen dormir o no a casa els xiquets?
Uf, pues ja tinc els dos, així que és una locura. Però bueno, se va passant bé. Al final recompensa, no? Tu també ho saps, que tindre xiquets és alegria i se pot portar tot bé.
M'ho puc imaginar, sí. Néstor Querol, una abraçada, i com sempre, és un plaer saludar-te en directe o en persona, com ens vam trobar a fa uns mesos allà a Castàlia. Cuida't molt!
Igualment, un abraç per a tots.
Amb la tonteria hem fet un programa íntegrament centrat al Centre d'Esports avui. Si dona temps, demà parlarem dels possibles olímpics de Sabadell en aquest 2024, demà dia de partit, en el qual saludarem a Cristian Dieste, una de les referències ofensives del Tarazona, l'exarlequinatge recuperat d'una operació al colze. I entre d'altres coses hem de parlar de l'inici de l'europeu de waterpolo o del torneig internacional d'handbol de Granollers amb tres sabadellencs. Ara, això sí, l'Helena Molís, els companys informatius. Avui recatasso, per ser Helena. Espero que tu colis també aquí en el Notícies Migdia. Abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar per recuperar el programa d'avui. Tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i buscar el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.